Catalunya Ràdio. Som podcast. Busca'ns a catradio.cat.
Els juliols a Tor són tràgics. Des de 1800, els fets que han tacat de sang la vida d'aquest poble de 13 cases del Pirineu de Lleida han passat al juliol. A Josep Montaner Sansa el van assassinar un dia de juliol de 1995, pocs mesos després que el declaressin amo únic de la muntanya més disputada del Pirineu.
Estava no mort, podrit!
Així s'expressava una de les pubilles del poble, remarcant amb el to que una cosa és molt pitjor que l'altra. I és que se n'alegrava que, a més de mort, el trobessin podrit. Qui també es va alegrar de la seva mort va ser Jordi Riba Segalàs, Palanca, l'altre cacic del poble, amb qui feia gairebé mig segle que es disputava la muntanya. Josep Montaner era Sansa, o el ros de Casa Sansa, perquè s'havia quedat el nom de la casa, i allà dalt portar el nom de la casa és com ostentar un títol nobiliari. Tot i no ser el primogènit, l'hereu natural, el seu caràcter dominant el va fer passar per davant dels altres germans. De fet, sempre volia passar davant de tot i de tothom, i sovint, més que davant, el que feia era passar per damunt. Sansa no era el primer que moria violentament a Tor. 15 anys abans, el 1980, també al juliol, ja hi havia hagut dos morts, dos llenyataires que feien de guardaespatlles de Palanca. I n'hi ha molts que diuen que Sansa no serà l'últim. Al febrer de 1995, després de mig segle de lluites per la propietat, el jutge de Tremp havia dictat una sentència que ja es veia tacada de sang. Feia amo únic de tota la muntanya a Sansa. Després de tants anys de conflicte, Sansa només va poder gaudir de la victòria durant 5 mesos. 2 anys després, aquell crim sense culpable, aquell xoc d'odis irreconciliables, em petaria a mi els morros.
Catalunya Ràdio presenta... Tor. 13 cases i 3 morts. La primera sèrie de no ficció a Catalunya Ràdio amb Carles Porta.
Qui té el cul llogat no seu quan vol. El meu padrí, lo Ramonet de Calflores, m'ho havia dit un munt de vegades. Aquell dia de gener de 1997, a la redacció de TV3, em vaig recordar del meu padrí. Però ell manava. Quan ell deia blanc, era blanc. A TV3 no hi havia tanta contundència formal. Però el sentit jeràrquic que m'havien inculcat des de petit i que la mili em va acabar d'imprimir va fer que, a pesar de la teviesa formal, acabés obeint. Érem a mitjan gener i feia només una setmana que el cas de la muntanya de Tor, després de l'assassinat de Sansa, tornava a ser notícia, i per partida doble. D'una banda, l'Audiència de Lleida havia absolt els dos acusats d'haver matat l'amo de la muntanya. I de l'altra, una setmana després, el mateix tribunal havia declarat comunal la finca per la propietat de la qual feia mig segle que lluitaven 13 famílies, amb 3 assassinats pel mig. El meu cap, el Toni, em va comentar, perquè ell no manava, suggeria, que li semblava que el cas de Tor era un bon tema. Per què no fem un reportatge? Ell ho va dir com si l'hagués de fer ell, però, esclar, m'ho deia a mi. Sabia que només li calia insinuar-m'ho, i sabia que jo el faria. Sempre he sigut així de ruc. Havia sentit i llegit coses de la muntanya de Tor, quan era redactor del diari Segre, cap allà als anys 80. Sempre m'havia semblat que era el que periodísticament anomenem un marrón, és a dir, un tema molt complicat, difícil de tractar. Aquell dia de gener de 1997, el meu superior jeràrquic va voler que jo m'emboliqués en aquell marrón. Era poc després de Reis. La gent de Tor estaven destrossats. Aquell hivern, els jutges els havien condemnat a continuar tenint por. D'una banda, l'absolució dels dos acusats volia dir que l'assassí o assassins del vell Sansa seguien en llibertat. I de l'altra, aquella sentència de l'Audiència de Lleida que declarava com un alt la muntanya els obligava a mantenir els plets als jutjats per fer-se amos d'una propietat que ells consideraven heretada dels seus avis. Tor és un poble del racó més verge i aïllat del Pirineu lleidatà, al Pallars Sobirà, a la Vall Ferrera, a tocar d'Andorra. Té 13 cases, algunes de les quals només són runa per l'abandó i perquè van cremar després de la guerra en una batalla entre maquis i Guàrdia Civil. En queden unes 8 de dretes i habitables. Tor també és el nom d'una muntanya. A mi, quan sentia la paraula Tor, el primer que em venia al cap era el déu nòrdic, que s'escriu Amac, o sigui, Tor o Thor, digue-n'hi com vulguis. Després vaig saber que hi ha una llegenda que diu que el nom de la vila ve realment del déu dels vikings, perquè la muntanya que s'alça darrere de les cases, una immensa mola de pedra, s'hi pot veure, segons els vells, un cop de destral del déu Thor. Amb el cop va assenyalar, expliquen, que allí volia un castell amb el seu nom, i així va ser. La veritat és que dalt de tot d'aquell massís de pedra hi ha el que podria ser la marca d'un cop de destral gegantina empunyada per un déu. I al costat hi van aixecar el castell de Thor. Suposo que l'H se devia perdre per la nebulosa del temps. Un castell del qual només s'han conservat les runes d'una torre rodona de guaita. El cas és que durant molts i molts anys, segons mesuratges o més aviat estimacions, fets al 1896, la muntanya de Tor ha tingut una extensió de 4.800 hectàrees i així consta el registre de la propietat de Sort. I això és molt de terreny. És cert que el darrer cadastre, més precís, xifra la superfície de la muntanya en 2.300 hectàrees, però de tota manera continua sent molt de terreny. Tornem al gener de 1997. El meu cap m'encarrega un reportatge i jo m'hi poso. Tinc de company d'equip al Pol. M'hi entenc molt bé i, a més, és un bon amic. A la tele, els reportatges per als telenotícies els fem sempre en equips de dos. Busco una mica de documentació, però la veritat és que no trobo gran cosa. La primera gestió és trucar a l'Ins, que és el poble que hi ha més a prop de Tor. Primer entrebanc, a l'hostal Muntanya, em diuen que a Tor no s'hi pot pujar perquè hi ha 2 metres de neu a la carretera. En realitat, el que volen dir és que no s'hi pot arribar en cotxe. Si de cas, caminant o en moto de neu. A peu vol dir un munt d'hores de camí. Així que queda descartat. M'haurien de rescatar els bombers. Busquem motos de neu. Encara serà divertit i tot. Pel que fa a l'habitació, cap problema. Les tenen totes lliures. Més entrebancs. Necessito gent que vulgui sortir a la tele parlant de Tor i dels conflictes que hi ha al voltant del poble. Cap dels implicats vol saber res de periodistes. Anem bé. Ho intento per la banda dels advocats i, ves per on, encara en trobo algun disposat a ajudar-me. O sigui que podrem tenir imatges del poble i alguna declaració que ens ajudi a fer-ho entretingut. Donarem la paraula als protagonistes, tot i que indirectes. Encara no puc sospitar fins a quin punt aquest reportatge em complicarà la vida.